dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Ara mateix tenim 9 graus a Barcelona, 2 graus a Girona, 6 graus a Tarragona, 1 grau a Lleida. Només n'hi ha 4 a Sabadell, també 4 graus a Tàrrega. Ja veieu que tenim un matí amb un fred gairebé d'hivern. Avui la tramuntana i el mestral seran forts als dos extrems del país. En general, però, farà sol. Ara us ho detallarem. Avui és dilluns, és 8 de novembre.
El matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que comença amb tres protagonistes. El primer, Xavi Hernández. Avui sí, serà el pròxim entrenador del Barça. Aquest migdia el presenten després d'un colabrot que tardaria d'una setmana. Xavi arriba a un Barça ple d'urgències a la infermeria i té fins a 11 jugadors, entre ells alguns que en són clau, com Ansu Fati, que en torna a tenir per a un mes o un mes i mig. Si sou supersticiosos, pensareu que el Barça ha aixafat merda. Ja em disculpareu l'expressió. Però com que el Barça és un club professional, resulta que potser és pitjor, potser és que massa coses no s'han fet bé, començant pel joc, seguint per l'estat físic dels jugadors, la seva preparació, i acabant pel paper galdós dels serveis mèdics del club. Tota la sort del món a Xavi, que ja n'hi ha que pensen que potser hauria de ser com el pati de l'escola, entrenador, jugador i saltar al terreny de joc. El segon protagonista, Xavier García Albiol, avui tornarà a deixar de ser alcalde de Badalona, la quarta ciutat del país, torna a ser una illa política. Albiol se li ha de reconèixer que aconsegueix el que pocs polítics poden fer. Unitat entre els votants, allà estan les seves victòries aclaparadores, però unitat també entre l'oposició en el tots contra ell. Val a dir que ara ha jugat malament les seves cartes. Es va equivocar fa anys obrint aquella societat, es va equivocar fa poc no explicant què havia fet. L'exemplaritat va a l'alça en la política, sobretot quan no ha teixit complicitats amb la resta de partits. I finalment, Judit Colell és la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català i aquest matí volem escoltar-la i ho farem a l'entrevista a partir de 9:15 d'aquí a mitja hora, encara no. Esquerra va deixar tramitar-se els pressupostos de Pedro Sánchez després de pactar amb el govern espanyol una quota pel català, tal qual ho va dir Gabriel Rufián al Congrés. Poc després, la ministra Montero, la responsable dels pressupostos, li ho agraïa i anava a donar-li la mà. 24 hores després, encara no d'això, el ministre de la Presidència deia cada quota res de res. Certament el nivell de perplexitat és considerable. Què n'ha de dir al sector? A ells, què els han explicat? En 30 minuts sortirem de dubtes. Posem el dia en solfa i comencem, com sempre, amb el temps i amb el trànsit. D'entrada li fem un cop d'ull al cel. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. La situació meteorològica ve encapçalada avui per les baixes temperatures que s'estan enregistrant amb temperatures molt properes als 0 graus, no només al Pirineu, sinó també en alguns punts de les comarques de l'interior. Unes temperatures, però, que cap a migdia seran més agradables, valors aproximadament entre els 14 i els 19 graus. Jornada amb sol, amb la presència d'alguns núvols alts poc importants, i a destacar encara el vent de mestral, la tramuntana i el mestral que bufaran als dos extrems de la costa. També tindrem núvols al vessant nord del Pirineu i aquí, a la Vall d'Aran, algun ruixat feble per damunt dels 1.700 metres d'alçada en forma de neu. De cara a demà augmenten els núvols a la costa, les temperatures es mantindran bastant baixes a primeres hores del matí, més estables al centre del dia, i podria ser que de cara a dimecres haguéssim de parlar de precipitacions.
Gràcies, Jordi. Sàpiguem ara què us trobareu si esteu al volant o si heu d'agafar el cotxe. Des del RAC, Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora comencem parlant de la ronda litoral, perquè en sentit Llobregat està tallada la sortida 18, és la de l'enllaç amb la C31 a causa d'un accident a la rampa, i ara mateix l'alternativa és agafar la sortida següent cap a la C32 en sentit Tarragona i allà agafar la sortida 54, que sí que enllaça amb la C31. Pel que fa a les vies habituals dels entorns de Barcelona, hi ha retencions, per exemple, de 12 quilòmetres a la B23 des del Papiol fins a Esplugues, també 11 quilòmetres a la A2 entre Pallejà i Cornellà, o l'AP7, que també va carregada ara sobretot a l'altura de Barberà, amb 4 quilòmetres en tots dos sentits. També la C17 amb retencions de Parets del Vallès, i també el tram de Montmeló, l'autopista, que també porta 4 quilòmetres força carregats en sentit sud. I acabem a les rondes. Hi ha retencions també habituals en sentit Llobregat, amb aturades des de Santa Coloma fins a Horta a la B20 i sobretot el tram del Besòs a la ronda litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 5 minuts del punt de les 8 del matí i aquests són els titulars d'aquest dilluns. La La CUP deixa en mans de la seva militància la decisió sobre els pressupostos del govern. Ja els ha convocat per al proper cap de setmana, tot i que l'executiu aprovarà els comptes demà mateix per portar-los al Parlament, on PSC i Comuns s'ofereixen com a alternativa als copaires. Junts retreu a Esquerra haver-se deixat enganyar amb la llei de l'audiovisual i les quotes de català que aquest cap de setmana el govern espanyol ha assegurat que no existiran. Tot plegat hores després que Esquerra decidís no presentar esmena a la totalitat dels pressupostos espanyols justament per l'acord amb la llei de l'audiovisual. Xavier García Albiol deixarà de ser avui alcalde de Badalona. Tota l'oposició votarà la moció de censura que donarà les claus del consistori. El socialista Rubén Guijarro, que es convertirà en el cinquè alcalde de Badalona en 6 anys. Confinada a la presó de Brians 2 per un brot de Covid que ja afecta un centenar de persones, la majoria són asimptomàtiques. El confinament limita al màxim les entrades i sortides, suspèn també els trasllats de presos fins ara. Hi ha 2 mòduls aïllats i 7 de confinats. Aquest dilluns és el primer dia laborable en què es poden fer servir les 3 noves estacions de metro de la línia L10. S'espera que donin servei a unes 40.000 persones i han entrat en servei amb 6 mesos de retard. Són les estacions de Port Comercial, La Factoria, Ecoparc i Zal Riu Vermell, totes elles a la Zona Franca. A Mallorca, la policia encara busca la meitat de les persones que van saltar de l'avió que va fer un aterratge d'emergència a Palma per una suposada indisposició d'un passatger. També investiguen com es van produir els fets. Els investigadors creuen que tot hauria estat planificat. I Xavi serà presentat aquest migdia com a nou entrenador del Barça. El seu debut serà el pròxim cap de setmana, al derbi contra l'Espanyol, un partit al qual els dos equips arribaran empatats a punts. Aquest cap de setmana el Barça ha empatat a 3 amb el Celta i l'Espanyol ha guanyat 2-0 al Granada.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc, si compreu el diari o el consulteu en la seva versió digital, val la pena aturar-se en algunes informacions com aquestes. El projecte de pressupostos catalans preveu estabilitzar l'actual plantilla de sanitaris. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. En el text que s'aprovarà aquest dimarts, el govern es compromet a prorrogar els contractes dels sanitaris de reforç pel coronavirus durant l'any 2022. Ho avança El País.
Nens i adolescents d'entre 10 i 14 anys pateixen tics induïts per vídeos de TikTok.
Cada cop més joves van al metge per tractar-se els sons, les ganyotes i els moviments que fan involuntàriament després de veure vídeos sobre el trastorn de la Tourette en aquesta popular xarxa social. Ho explica Rocío Carmona a La Vanguardia.
I a Barcelona, l'ús de bicicletes i patinets s'acosta al del cotxe.
El 10% dels barcelonins utilitzen el vehicle privat per desplaçar-se per la ciutat i el 9,3% es mou en bicicleta, patinet o altres vehicles de mobilitat personal, segons les dades de l'última enquesta de serveis municipals de l'Ajuntament. Tot i aquestes dades, l'enquesta revela que la majoria es mouen a la ciutat a peu. Ho detalla Carles Cols al Periòdico.
Al matí a Ràdio Estel, l'actualitat que t'acompanya.
La CUP deixa en mans de les seves bases si presenta o no una esmena a la totalitat als pressupostos de Pere Aragonès. La decisió la prendran d'aquí a una setmana, els dies 12, 13 i 14 de novembre. Aleshores, els copaires decidiran si es presenta o no una esmena a la totalitat, si es continua negociant amb l'executiu o si es dona per tancada aquesta via i, per tant, si vota en contra. Per la seva banda, Esquerra Republicana ha situat obertament la CUP com una aliança imprescindible i estratègica per evitar una sociovergència. Oriol Junqueras, de fet, ha titllat les històriques aliances entre el PSC i l'antiga Convergència de model caduc i ha reivindicat un nou marc polític. En la mateixa línia, Marta Rovira ha estès la mà a una estabilitat amb els anticapitalistes.
Aliances estratègiques, consens de país, però també aliances estratègiques a nivell polític, que són imprescindibles, no per moments puntuals, són imprescindibles si el que volem és transformar, si el que volem és garantir un futur més sostenible, si el que volem és lluitar contra les elites, els oligopolis, si el que volem és lluitar contra l'statu quo.
Mentrestant, el PSC i els comuns han tornat a oferir el seu suport. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Meritxell Batet ha instat al govern a sortir del bucle de la negociació dels pressupostos i ha defensat el suport al seu partit com a garantia per apostar per la justícia social i la convivència. El mateix ha fet Jéssica Albiach, que també ha reclamat a Pere Aragonès i tots els actors involucrats en l'aprovació dels comptes que estiguin a l'alçada.
I el president Aragonès s'equivocaria molt si ens presentara uns pressupostos de caixa o faixa. La política no és això. La política és diàleg, la política és negociació. Just estem sortint d'una crisi duríssima provocada per la pandèmia. N'hi ha joves al nostre país que no han conegut més que la crisi com a manera de viure i, per tant, torno a insistir, hem d'aconseguir que els diners que arriben vagin a parar fins a l'últim racó de l'últim poble de Catalunya.
Uns pressupostos que aquest dimarts s'han d'aprovar en el Consell Executiu. A tot això, el president Aragonès està convençut que la CUP donarà suport als pressupostos si es treballen tots els detalls.
Doncs nosaltres partim d'una base molt clara, que és que aquests pressupostos han de tenir el suport d'aquells que vam aprovar el programa d'investidura i, per tant, serviran per aplicar el programa d'investidura, i jo estic convençut que treballant els detalls com estem fent, doncs podrem tirar-ho endavant i que les tres formacions independentistes també es posarem d'acord en els pressupostos.
Un president de la Generalitat que ha esquivat les preguntes sobre la possibilitat de negociar amb el PSC o els comuns i ha tornat a insistir en que els comptes s'aprovaran amb el suport dels partits independentistes.
El president ho feia aquest diumenge des de Glasgow, on ha participat a la cimera del clima i en què va coincidir amb la líder escocesa Nicola Sturgeon. Aragonès també ha parlat del projecte independentista i ha mostrat el seu desig perquè Catalunya s'emmiralli en el projecte independentista d'Escòcia, basat especialment en polítiques socials.
Mentrestant, Junts per Catalunya acusa Esquerra Republicana de quedar en evidència amb les quotes de català a l'audiovisual, un cop el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, descartés que existissin. Després que Esquerra assegureix just el contrari, que serien ells els qui les fixarien, Albert Batet afirma que l'Estat a ells no els enganyarà.
I nosaltres, escolteu-me, com que ja sabem de quin pal van, persistim. I nosaltres serem aquells partits que no negociarem per dir que negociem i llavors que no ens donin res a canvi de nada. No, no. Nosaltres estem disposats a negociar. Oh, i tant que estem disposats a negociar. Però de la millor manera, aconseguint coses, entenem que tenim un conflicte polític, entenem que tenim gent que ha passat per la presó, entenem que hi ha gent a l'exili, que hi ha un conflicte polític i que s'ha de resoldre. I això no passa per fer-ho a canvi de nada.
Uns pressupostos que segueixen enfrontant socialistes i populars. Pedro Sánchez considera que són socialdemocràcia de manual i el PP hi carrega perquè el president espanyol ha pactat amb Bildu i Esquerra.
Estos presupuestos generales del Estado son unos presupuestos que son socialdemocracia de manual, porque apuestan por el crecimiento, la creación de empleo, pero también por un reparto justo de ese crecimiento. Eso es lo que hacen los presupuestos que hemos presentado a las Cortes Generales.
Estamos ante la cuenta atrás de una nueva tanda de cesiones a Bildu y a Esquerra Republicana de Cataluña, porque Pedro Sánchez parece dispuesto a todo, con tal de seguir durmiendo un día más en la Moncloa.
I el Tribunal Constitucional ha tombat la rebaixa de l'IRPF a les rendes més baixes que va impulsar la Generalitat l'any passat.
La sentència avançada per al Nacional.cat declara la mesura inconstitucional per invasió de competències. Això sí, la decisió d'anul·lar la rebaixa no afectarà les persones que s'han beneficiat fins ara de la mesura, que no hauran de retornar els diners.
A tot això, avui a les 12 del migdia es vota la moció de censura contra l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, arran de la seva aparició als papers de Pandora. El PP quedarà rellevat per un nou govern municipal liderat pel PSC, i on en formaran part Esquerra, Comuns i Junts, és a dir, tots els partits a l'oposició. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. No fa ni un any i mig que Albiol té la vara d'alcalde i avui la perdrà. Ho farà després que tots els grups de l'oposició acordessin rellevar-lo per Rubén Guijarro del PSC. El nou govern estarà format pel PSC, Esquerra, Comuns i Junts. Tots els grups fins ara a l'oposició, menys Guanyem, a qui li agradaria també formar-ne part. Tot i això, el partit hi donarà suport perquè prefereix un govern a mans dels socialistes que del PP. Malgrat que Albiol perdi el càrrec, assegura que es tornarà a presentar a les pròximes eleccions municipals del 2023 perquè defensa que no ha fet res il·legal i que no queda invalidat per postular-s'hi.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Agafa els trens de Renfe per desplaçar-te de manera còmoda, ràpida i sostenible. Gràcies per ser una persona que respecta el medi ambient i fa ús del transport públic. Consulta totes les facilitats que disposa cada estació de la xarxa de Rodalies de Catalunya als webs de renfe.com i rodaliesdecatalunya.cat. El futur s'hi arriba en transport públic.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Al matí a Ràdio Estel, el bioritme del dia.
Ha arribat al punt d'un quart de nou del matí. Aquest cap de setmana el govern de la Generalitat ha anunciat que multarà tres empreses amb una sanció de 6 milions i mig d'euros per superar els nivells de contaminació. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha avisat al sector privat que seran molt exigents amb els objectius climàtics.
El govern tenim clar que hem de ser exigents. Això no ho hem de només de complir les administracions, que també hem de ser els primers concernits en tot plegat, però forma part també que les entitats, que les empreses, que la ciutadania hi siguin per un cap, que tots remem en la mateixa direcció, i en aquest sentit, doncs avui vull explicar que serem molt contundents.
D'altra banda, la consellera ha admès haver parlat amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, sobre la possibilitat de posar peatges a l'entrada de la capital catalana. Per ella seria una bona opció, però afirma que no és ningú per decidir-ho.
Les 11 principals empreses patrocinadores de la COP26 van causar més emissió de gasos a nivell mundial que tot el Regne Unit. En total són 350 milions de tones de CO2. Dan Vives, membre de Fridays for Future, que assegura que aquestes empreses pretenen mostrar-se sostenibles quan en realitat no ho són. Són declaracions a Ràdio Estel.
La COP ara mateix està en molts mitjans de comunicació i el que volen aquestes empreses és donar una cara positiva, un greenwashing, que es diu en anglès, un rentat de cara. I són aquestes empreses les que més contaminen, les que més podrien fer pel canvi climàtic i més mal han fet, les que ara mateix es volen beneficiar de totes aquestes subvencions, de totes aquestes doncs, iniciatives i de doncs, intentar donar una bona cara al consumidor, quan en realitat doncs, estan destruint el nostre planeta.
La informació és resultat de la investigació de la cooperativa de periodisme anglesa, The Ferret. Entre les 11 companyies que formen aquesta llista hi ha Microsoft, la multinacional japonesa Hitachi i Iberdrola, al capdavant de la llista amb unes emissions de gairebé 73 tones de CO2.
La Generalitat ha confinat la presó de Brians 2 pel brot de Covid que ja afecta 99 persones, la majoria de les quals són asimptomàtiques. Aquest confinament suposarà la suspensió de trasllats de presos i limitar al màxim el nombre d'entrades i sortides.
Fins ara hi ha 2 mòduls aïllats i 7 de confinats. A partir d'avui, la Generalitat farà cribratges al personal i als presos i reunirà el comitè de crisi per valorar altres mesures. En paral·lel, l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans denuncia que aquest brot és el pitjor des de l'inici de la pandèmia i exigeix una explicació de la situació al Departament de Justícia el més aviat possible.
Avui és el primer matí laborable amb les 3 noves estacions de metro en servei a la línia 10 de Barcelona. S'espera que donin servei a 40.000 persones. S'han posat en marxa amb 6 mesos de retard.
Aquestes estacions són Port Comercial La Factoria, Ecoparc i Isal Riu Vell. Les 3 estacions inaugurades juntament amb la ja existent de la Zona Franca donaran cobertura de metro a aquesta àrea d'activitat econòmica i ampliaran l'oferta de transport públic en aquesta zona. La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha celebrat que suposen un gran impuls econòmic i social.
D'entrada, pel que suposa d'avenç en un element fonamental del metro com a eina de vertebració del territori. Tots ho sabem, però avui ho veiem encara més quan tenim oportunitat de posar en marxa peces del trencaclosques de la xarxa de metro que abasten molt més de la ciutat, del teixit urbà que tots coneixem i reconeixem, no?
Una baralla al districte de Nou Barris ha acabat amb 6 Mossos ferits i 5 de detinguts.
Cap a la mitjanit hi ha hagut una alerta d'una baralla en un bar on un home ha robat una ampolla d'alcohol. Els agents han identificat i emmanillat el presumpte lladre. Tot seguit ha arribat un grup d'un centenar de persones que s'ha encarat amb els agents i ha permès la fugida del detingut.
Eren, evidentment, 5 Mossos ferits i 6 Mossos ferits i 5 detinguts, no 5 Mossos detinguts. D'altra banda, la policia continua buscant 12 dels passatgers fugats de l'avió de l'aeroport de Palma, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional tenen constància que serien unes 23 o 24 persones. De moment, ja n'han detingut la meitat. També s'està investigant si la fugida havia estat prèviament planificada o va ser improvisada.
Els fets van tenir lloc la nit de divendres. Un avió que feia el trajecte de Marroc fins a Turquia va haver d'aterrar d'emergència a Palma per una suposada indigestió d'un passatger. Durant l'espera per l'ambulància es va produir una revolta a bord i una vintena de passatgers van córrer per les pistes i van saltar les tanques de l'aeroport, cosa que va obligar a tancar la infraestructura durant més de 3 hores i a desviar 13 vols.
I més de 500 persones han sortit a protestar contra la línia de molt alta tensió Balmuel-Begues en una caminada a Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès. Els manifestants denuncien que la mat suposarà un desastre per al sector agrícola, sobretot per la vinya i també pels allotjaments turístics. Jordi Urpí és portaveu de la plataforma Domenys Dempeus i reclama que aquest projecte s'aturi.
Que no pot ser és que agafin i et trinxin a tu el teu projecte de vida. Jo tinc una casa rural, fa 20 anys que la vaig obrir. Jo he dedicat mitja vida a aquest projecte. S'ha de fer d'una altra manera. A veure, hi ha les autopistes, hi ha la mitgera i els vorals de les autopistes perquè no es fa servir aquests espais.
Un agent de la Guàrdia Urbana de Tarragona ha estat suspès per un possible cas d'assetjament. L'agent li hauria demanat el número de telèfon a una dona a canvi de no multar-la.
Tot i que la víctima no ha denunciat, es va posar en contacte amb un alt càrrec del cos per explicar-li els fets. Ara l'agent té obert un expedient disciplinari i encara no ha tornat a treballar.
I en llibertat el pastor d'una congregació evangèlica del Vendrell, investigat per un abús sexual a una menor.
Tal com ha avançat el diari La República Txeca i han confirmat fonts policials, l'home va ser arrestat divendres al vespre. Durant aquest dissabte han declarat la víctima, qui ha apuntat que el pastor li va fer dos petons al coll sense el seu consentiment, i l'acusat, qui ho ha negat. De moment no hi ha més testimonis, així doncs es continuaran investigant els fets.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
A més coses de l'actualitat d'aquest dijous, mirem també què publica avui la premsa digital. Un jove denuncia una agressió homòfoba a les barraques del Clot a Barcelona.
El jove explica com, sense haver fet res, un grup de joves el van perseguir, pegar i llançar per les grades del recinte. Gràcies a l'ajuda dels seus amics va poder escapar corrents fins a arribar al punt lila de l'espai on va denunciar els fets. Violència gratuïta, ha denunciat, donant gràcies que està bé, malgrat el dolor d'alguns cops i les ulleres trencades, segons explica Nació Digital.
I al mateix portal hi llegim que a Catalunya les sortides professionals més reclamades són administratius amb idiomes, comercials i operadors de carretons elevadors.
Així ho ha demostrat l'estudi liderat per la companyia suïssa de recursos humans Adecco. En el cas de les Illes Balears es prioritza la cerca de personal sanitari, enginyers industrials, administratius amb idiomes i operaris. Més avall de la península, a Madrid, se sol·liciten informàtics, carnissers, operaris i soldadors.
I el Nacional destaca el 120è aniversari del Parc d'Atraccions del Tibidabo de Barcelona. És el més antic de tot l'estat.
El 1901 va obrir les portes per primera vegada. Ara, aquest diumenge, s'han fet diversos actes com castellers, batucades i una nova visita guiada anomenada Tibitour, on s'explica la part històrica del parc situat en el punt més alt de tota la ciutat de Barcelona.
I fixem-nos també, i més de prop, en el que passa al territori. A Tarragona es produeix una violació cada 5 dies.
Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, i només en el que portem d'any, s'han registrat 57 violacions, suposa pràcticament el doble que el 2020. L'any passat n'hi van haver 30 menys en el mateix període. Ho explica Raül Cosano al Diari de Tarragona.
I les fires de Sant Narcís tanquen l'edició amb 13 detinguts, la majoria per furts de mòbils a la zona de les barraques.
S'han produït sobretot al Parc de la Devesa i a la zona de la Copa, on s'hi feien els grans concerts. En total, el dispositiu conjunt entre policia municipal i Mossos ha permès detenir 13 persones per robatori amb violència. A més, també s'han aixecat 91 actes, la gran majoria per consum i tinença de drogues. És una notícia que podem llegir al Diari de Girona.
I a Manlleu s'han recollit més de 2.000 signatures en la primera gran concentració per exigir més seguretat al poble.
La Plataforma per la Seguretat i Civisme de Manlleu, que s'ha constituït en les últimes setmanes, va recollir ahir en una estona més de 2.130 firmes i encara s'espera que la xifra creixi al llarg dels propers dies. Consideren que l'alça de robatoris va en augment i hi ha preocupació i inseguretat degut a la quantitat de furts, incivisme, violència i ocupació que hi ha al poble. La Plataforma reclama més policia i penalitzar-los amb severitat la delinqüència. És una notícia del 9-9.
I Andorra tindrà prioritat en els productes descoberts per Grífols?
El pacte de socis signat entre el govern andorrà i la farmacèutica Grífols deixa clar per escrit que els pacients del Principat tindran prioritat en les teràpies i productes derivats de la investigació que la companyia catalana faci a Andorra. És una notícia que podem llegir al Diari d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Informació, diàleg, entreteniment, anàlisi.
Avui, a partir de la una, Xavi Hernández serà presentat com a nou entrenador del Futbol Club Barcelona. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia, així és. L'expectació és majúscula. Socis i aficionats han esgotat pràcticament totes les entrades gratuïtes que el club ha posat disponibles a través de la seva web. Aquest matí, de fet, només en queden 12 de lliures. Després d'aquest acte, que escenificarà el retorn de Xavi al Barça, el nou entrenador farà la seva compareixença oficial davant dels mitjans i demà ja dirigirà el primer entrenament. Dissabte, l'exjugador va arribar a Barcelona i en les primeres declaracions només aterrava afirmar estar content per assumir les regnes del primer equip.
Molt content, clar, imagina't, és el repte potser més gran de la meva carrera, torno a casa, torno al Barça, és un repte majúscul, però molt content, no? Tothom m'ha posat de la seva part, sobretot el club, el Barça, molt agraït de la confiança, han vingut a Doha, evidentment, hi havia una rescissió de contracte, hi havia una clàusula, però tothom hem posat de la nostra part perquè es pogués fer.
Xavi tindrà feina per redreçar un club en hores baixes. Aquest cap de setmana, de fet, el Barça es va deixar empatar un resultat a favor de 3-0 i, a més, va ampliar la llista de baixes per lesió. Eric García, Nico i Ansu Fati van haver d'abandonar el partit contra el Celta després de notar molèsties musculars. La més greu és la del davanter, a qui les proves que li van fer a la Ciutat Esportiva van detectar una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra i es perdrà també els dos partits de la selecció espanyola. Tampoc podrà viatjar amb la roja Eric García, que pateix una sobrecàrrega al bessó de la cama dreta. En el cas de Nico, té una sobrecàrrega a l'abductor de la cuixa esquerra. Aquestes baixes se sumen a les de Serginho Dest, Dembélé, Neto, Braithwaite, Agüero, Pedri, Sergi Roberto i Piqué, així que se li gira feina al nou entrenador.
Qui sí que passa per un bon moment és la secció de bàsquet, que ahir va sumar una novena victòria consecutiva a la Lliga ACB.
El Barça de Jessica Vicio segueix invicta igual al seu millor inici a la Lliga Endesa després de guanyar a la pista de l'Obradoiro amb una gran actuació de Nicola Provitola. Resultat final 69-75.
En motor, Max Verstappen guanya el Gran Premi de Mèxic de Fórmula 1.
Victòria importantíssima del pal neerlandès que ha liderat la cursa des de l'inici i deixa el seu perseguidor, Lewis Hamilton, a 19 punts quan falten 4 gran premis per acabar el campionat. El circuit Hermano Rodríguez de la Ciutat de Mèxic, Carlos Sainz ha estat 6è i Fernando Alonso 9è i encara en motor, amb només 17 anys, el pilot espanyol Pedro Acosta s'ha proclamat campió del món de Moto3.
I acabem amb atletisme. Samuel Cosgay i Tade Tesom guanyen la Marató de Barcelona.
Cosgay, en categoria masculina, ha acabat en 2 hores i 6 minuts i Tade Tesom ho ha fet en 2 hores, 23 minuts i 52 segons. Els dos corredors han batut la millor marca d'aquesta competició de la 42a Marató de Barcelona.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
I música per arribar al punt de 8:45 del matí. Tal dia com avui, de fa 71 anys, el 8 de novembre del 1949, va néixer la cantant nord-americana de blues tradicional folky country, Bonnie Raitt. Això és Nick of Time.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45, avui és dilluns, és 8 de novembre, el dia que farem tertúlia amb Xavi Barrena, amb Arturo Puente i amb Roger Pi de Cabanyes. Serà a partir de les 9 per analitzar el que ens porti el dia d'avui. Abans entrevistarem a Judit Colell, és directora de cinema i és la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català. La saludarem d'aquí a 5 minuts mal comptats. Veient com ha anat el cap de setmana i les declaracions del ministre de la Presidència, el sector confia que el català tindrà quota de protecció en la futura llei audiovisual espanyola i, sobretot, la quota és la solució. Quin futur tindrà el català en plataformes digitals com Netflix, com HBO, com Disney Plus o totes les que existeixen i hagin de venir en aquest futur immediat? La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català hi diu la seva Ràdio Estel d'aquí a uns instants. Avui és dilluns i aquests són els titulars més destacats del dia. La CUP deixa en mans de la seva militància la decisió sobre els pressupostos del govern. Ja els ha convocat per al proper cap de setmana, tot i que l'executiu els aprovarà demà mateix per portar-los al Parlament, on PSC i Comuns s'ofereixen com a alternativa als copaires. Junts retreu a Esquerra haver-se deixat enganyar amb la llei de l'audiovisual i les quotes de català que aquest cap de setmana el govern espanyol ha assegurat que no existiran. Tot plegat hores després que Esquerra decidís no presentar esmena a la totalitat dels pressupostos espanyols, justament per l'acord amb la llei de l'audiovisual. Xavier García Albiol deixarà de ser avui alcalde de Badalona. Tota l'oposició votarà la moció de censura que donarà les claus del consistori al socialista Rubén Guijarro, que es convertirà en el cinquè alcalde de Badalona en 6 anys. Confinada a la presó de Brians 2 per un brot de Covid que ja afecta un centenar de persones. La majoria són asimptomàtiques. El confinament limita al màxim les entrades i sortides. Suspèn també els trasllats de presos. Per ara hi ha 2 mòduls aïllats i 7 de confinats. Aquest dilluns és el primer dia laborable en què es poden fer servir les 3 noves estacions de metro de la línia L10. S'espera que donin servei a unes 40.000 persones i han entrat en servei amb 6 mesos de retard. Són les estacions de Port Comercial La Factoria, Ecoparc i Salt Riu Vermell, totes elles a la zona franca. A Mallorca, la policia encara busca la meitat de les persones que van saltar de l'avió per fer un aterratge d'emergència a Palma per la suposada indisposició d'un passatger. També investiguen com es van produir els fets. Els investigadors creuen que tot hauria estat planificat. I Xavi serà presentat aquest migdia com a nou entrenador del Barça. El seu debut serà el pròxim cap de setmana, el derbi contra l'Espanyol, un partit al qual tots 2 equips arriben empatats a punts. Aquest cap de setmana el Barça ha empatat a 3 amb el Celta i l'Espanyol ha guanyat 2-0 al Granada. I tancarem els titulars, com sempre, amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, mirem cap al cel amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Bon dia. Hem començat la jornada amb un ambient força fred, però les temperatures a poc s'han d'anar recuperant i cap a migdia tindrem valors de 14 a 19 graus, aproximadament. Un dia que es presenta bàsicament assolellat amb la presència d'alguns núvols alts poc importants i també estones a la costa pot aparèixer alguna nuvolada. Independentment, al vessant nord del Pirineu tindrem núvols i fins i tot precipitacions que a la Vall d'Aran seran en forma de neu per damunt dels 1.700 metres alçada, aproximadament. Atenció a la tramuntana, que ahir va tenir ratxes de més de 140 km per hora a l'Alt Empordà. Avui la tramuntana continuarà sent forta i això provocarà temporal marítim a la Costa Brava. El vent de mestral també tindrà ratxes de més de 70-80 per hora a les Terres de l'Ebre i puntualment també al Camp de Tarragona. De cara a demà augmenta la nuvolositat, especialment a la costa i al prelitoral. A la resta continuarà lluint el sol amb alguns núvols cap al vessant nord del Pirineu. La tramuntana i el mestral encara podran ser una mica més forts i no descartem demà a última hora algun ruixat poc important cap al litoral de Tarragona. La previsió per dimecres anuncia més precipitacions.
Gràcies, Jordi. Tornem cap al RAC, Armand Maravatlla. Bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora comencem parlant d'un accident que hi ha hagut a la B-51-59 a l'altura de Vilanova del Vallès. Es formen aturades en tots els sentits i s'ha habilitat el pas alternatiu en aquesta via. Pel que fa a les rondes, continua la congestió en tots dos sentits, sobretot amb aturades en sentit Llobregat, a la Ronda Nadal des del Nus de la Trinitat fins a Horta i també la Ronda Litoral des del Besòs fins al Poble Nou. També en aquesta Ronda Litoral continua tallada a aquesta hora la sortida 18, la de l'enllaç amb la C-31 per un accident a la rampa d'aquesta sortida i l'alternativa continua sent agafar la sortida següent cap a la C-32 en sentit de Tarragona i des d'allà agafar l'enllaç amb la C-31 a l'altura del Prat. També destacant els 8 quilòmetres de retencions que hi ha a la B-23 entre el Nus del Papiol i Sant Feliu, també entre Pallejà i Cornellà a l'autovia A2 i també amb retencions habituals de la C-58 en tots dos sentits de la marxa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 6 minuts al punt de 8:45 del matí. Fem una pausa per la publicitat i en tornar a Judit Colella en directe al matí, aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Si tens Android, descarrega't la nova app de Ràdio Estel. Busca Ràdio Estel Oficial a Google Play i gaudeix de la nova app amb ràdio en directe, a la carta, notícies, promocions i molt més. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis. Propol Beat Defense y Beat C1000 Vitamina C Liposomada. Son muy fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide ahora el pack especial 2x1 con Propol Beat Defense y de regalo Beat C1000. Pídelo en Herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia para farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Fa uns quants dies que estem parlant que l'ús social del català està en qüestió, que està en retrocés. Hi ha enquestes que constaten, de fet, aquesta reculada, fins i tot a l'escola. En parlàvem divendres al programa sense anar més lluny. Aquest cap de setmana s'ha acabat obrint un flanc que, de fet, es creia tancat. Esquerra no va presentar cap esmena a la totalitat dels pressupostos de Pedro Sánchez justament divendres, perquè en principi havia tancat un acord amb el govern espanyol perquè hi hagués una quota, un percentatge de català, que aquesta quota l'haurien de fixar els republicans per blindar el català i les altres llengües cooficials de l'Estat en la futura llei de l'audiovisual espanyola. Però resulta que abans d'ahir, dissabte, hores després que això passés al Congrés, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, deia que de quotes, res de res. En quin punt estem? Aquesta segurament és la gran qüestió ara mateix. Si el sector volia aquestes quotes i si entenia que eren positives i per què. Si són aquesta la mesura per blindar el català les plataformes de continguts com aquesta, no? Netflix segurament és la més coneguda, o si més no, és de llarg la que té més usuaris a Catalunya i a tota Espanya. La Judit Colell és la directora de cinema i és la presidenta de l'Acadèmia de Cinema en Català. Presidenta, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
A veure, el català tindrà quotes o no tindrà quotes en aquesta futura llei de l'audiovisual a casa nostra?
Home, esperem que sí, perquè era el que ens havien dit i és el que vam demanar des de totes les associacions, no només l'Acadèmia de Cinema Català, sinó també totes les associacions de productors i les altres associacions. Vam demanar que hi haguessin quotes perquè era l'única manera de blindar que hi hagués una part de cinema en català.
Què veu pensar quan... Clar, no, què veu pensar quan veu escoltar les declaracions del ministre de la Presidència dissabte dient que de quota res de res?
Doncs vaig pensar bé que tot són estratègies polítiques, suposo. Espero que hagin arribat a acords que no ens expliquen a nivell de mitjans o a nivell públic, però esperem que sí, que hi hagin quotes. A mi em va semblar fatal, perquè vaig pensar, home, no s'hi val, no? Un cop s'han aprovat els pressupostos, diguin que ara de cada quota és res. No sé com ho pensen plantejar.
Clar, perquè entenc, no sé si vosaltres teniu una informació diferent o en un altre sentit, però divendres, com a mínim per l'escenificació que hi va haver al Congrés, semblava molt evident que hi havia hagut l'acord en aquest sentit. Rufián deia que Esquerra seria qui marcaria aquestes quotes, hi va haver-hi aquella encaixada de mans entre la ministra d'Hisenda i el representant d'Esquerra al Congrés dels Diputats. Semblava que aquest era el camí, no?
Sí, sí, totalment. No tenim cap informació diferent que les que pugui tenir el públic, els oients en general. Tenim la mateixa informació i ens vam quedar igual de sorpresos que tots. O sigui que esperem que no sigui cert. Jo és l'única esperança que tinc. De tota manera, em semblaria francament molt lleig que després d'arribar a un acord es desfaci aquest acord. Però en política ja ho sabem que tot és possible.
Des del sector demaneu que hi hagi aquesta quota o aquestes quotes. En canvi, deia el ministre de la Presidència que hi havia altres camins. I són realment altres camins o altres vies per garantir el futur del català?
Home, a veure, altres camins seria sobretot que hi haguessin inversions clares per rodar en català, cosa que durant els últims anys n'hi ha hagut cada cop menys. La prova és en els propis Premis Gaudí la presència que tenim de pel·lícules en català que cada any són més petitones. Abans comentaves, som l'Acadèmia de Cinema Català, perquè jo sempre faig la broma de dir que si fóssim l'Acadèmia de Cinema en català tindríem molt poca feina, perquè aquest any malauradament només tenim 5 pel·lícules inscrites i cada any va baixant. Clar, fa uns anys érem 10 o 12, va anar baixant. 7, sí. Perdona?
No, que et deia que l'any passat n'havíeu tingut fins a 6, no? Ara dius que només n'hi ha 5,
sí,
per tant...
Sí, per això, que l'any passat 6, any 5, esperem que no vagi baixant ni que cada cop en siguem menys, perquè ja baixar més ja no pot ser, vull dir, ja no tindria cap sentit fer una... un premi de pel·lícula en català si fossin menys de 4, perquè són 4 les nominades. O sigui que jo crec que si hi ha una clara inversió i si s'aposta pel cinema, pels productors independents, sobretot, crec que això es pot solucionar.
Clar, però com...
Ara bé, sense quotes, a les plataformes no hem... És a dir, les plataformes per si soles no decidim. Ara hi ha un blindatge en aquest sentit.
Clar. Mira, estem tenint algun problema amb la connexió en aquesta conversa amb la Judit Colell. Fem una cosa. Tirem una publicitat breu, molt breu, la justa i necessària per poder recuperar aquesta connexió i seguir amb la conversa amb la presidenta de l'Acadèmia de Cinema en Català.
Ràdio Estel.
Tens Android? I tens l'app de Ràdio Estel? Doncs recorda descarregar-te la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Busca-la, descarrega-te-la i continua actualitzat. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta en el telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maine. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaine.es.
Ara sí, em sembla que hem pogut recuperar aquesta trucada, encara que sigui una trucada convencional, i així podem acabar de mantenir aquesta conversa amb la Judit Colell. A veure, explicàvem això, no?, que encara que hi hagués també aquesta inversió, no?, i es pogués recuperar el rodatge de cinema català, continuaria aquesta pota pendent, que és en l'últim procés, en l'última part del procés, garantir que aquestes pel·lícules poguessin estar en les plataformes digitals, no?
Sí, evidentment. Jo penso que si no hi ha quotes a les plataformes, no hi haurà manera que les plataformes posin cinema en català. Evidentment, les plataformes el que els interessa és la llengua que tingui més gent que la parli o que la pugui escoltar, no? Aleshores, el cinema en català sempre es quedarà enrere. Bé, el cinema en català o el cinema en euskera o el cinema en galec, vull dir, qualsevol. Però és que, com deia l'altre dia Gabriel Rufián, que estic totalment d'acord, això està... És que és la seva obligació, em sembla. Ja no entenc jo... Ni tan sols entenc per què hi ha aquesta baralla amb el govern d'Espanya, perquè és que és claríssim que en l'article 3, crec que deien, no és que sigui experta en lleis, però que deia que es protegirien totes les llengües cooficials de l'Estat. Sembla que se n'oblidin de que a l'Estat no només hi ha el castellà, sinó que també hi ha altres tres llengües que s'han de protegir. I l'única manera de protegir-les és això, amb quotes. Malauradament, no és que ens agradin les quotes, però és que és l'única manera que es compleixin les coses.
Quina hauria de ser la quota que hauria d'existir? És a dir, entenc el raonament, haurien d'existir quotes. Clar, l'altra discussió és quin número hi posem, no?, en aquesta quota. Quin número hauria de ser el raonable, per entendre'ns?
Doncs la veritat és que no t'ho sé dir. No t'ho sé dir perquè no voldria jo pecar ni d'optimista ni de quedar-me massa curta. Mentre hi hagi alguna quota que calgui una part de cinema en català, jo penso que qualsevol serà bona, home, que més val que sigui optimista que pessimista.
Una de les claus que hi hagi una quota és que després és l'única manera de poder avaluar fins a quin punt hi ha realment aquest compliment, no?, de voluntat real de protecció d'aquestes llengües cooficials i d'una presència suficient en les plataformes.
Evidentment, però és que això ha passat sempre, ara està passant amb el cinema en català, però també passa amb el cinema de producció pròpia. Si no hi ha unes quotes marcades ja no només a les plataformes sinó a les televisions, el cinema propi es queda sempre enrere. Aleshores ja fa molts anys que hi ha quotes a les televisions de producció pròpia europea, perquè si no, evidentment el gegant americà de l'audiovisual se'ns menjaria completament els europeus. I penso que això és important. També hi ha una altra cosa que és important i que penso que estaria bé
que els oients ho pensessin, que és que nosaltres hauríem d'anar a veure cinema en català. Crec que tenim un cinema magnífic, un cinema que està triomfant a festivals d'arreu del món. La pel·lícula aquest any, tant la pel·lícula de l'Agustí Villaronga com la pel·lícula de la Neus Ballús, dic aquestes dues perquè en realitat, com que en tenim cinc, tampoc és que tinguem molt per triar en català, però ja no diguem del cinema que està aquí a Catalunya, Mediterrània, Xavales, moltíssimes pel·lícules que han tingut fins i tot a Buen Patrón, que és producció també d'una productora d'aquí de Catalunya. Penso que els espectadors haurien de ser una miqueta més xovinistes en això, més francesos, i anar a veure el cinema en català.
Clar, però això és una assignatura pendent que tenim nosaltres com a espectadors o les sales com a exhibidors? Ho dic perquè jo ahir, per exemple, estava fent l'exercici, vaig agafar el diari i vaig mirar-me la cartellera, no? Barcelona, l'àrea metropolitana de Barcelona, hi havia fins a 44 pel·lícules exhibint-se, 44 ofertes, no?, per entendre'ns, de tot el diumenge, d'aquestes només 6 eren en català.
I doblades,
sí, sí.
En català no crec que n'hi hagi cap.
No, doblat, clar. Però com a mínim allò de dir, escolta'm, del que s'exhibeix a les sales, si vull anar a veure alguna cosa en català, què puc veure en català, no?
No, clar. Per això dic, a veure, el tema del doblatge, a mi no m'agrada el doblatge, i ho saben els dobladors, que sempre ens barallem per això. A mi, jo penso que les pel·lícules s'haurien de veure en versió original. Ara bé, entenc que si es dobla, s'ha de doblar en castellà com en català, igual que el subtitulatge. Ja no és només això, encara, fins i tot, si vols anar a veure una pel·lícula subtitulada, no tens l'opció d'anar-la a veure en català. L'has d'anar a veure en castellà, perquè no hi ha versions originals subtitulades al català, pràcticament no n'hi ha. Amb la qual cosa, tant de doblatge com de subtitulat, hauria d'haver-hi molta més oferta de la que hi ha. Ja no diguem de cinema en català, de cinema rodat en la nostra pròpia llengua, que això seria el seu. A més, també, si hi hagués una oferta més gran, si hi hagués una aposta més gran pel cinema en català, moltes pel·lícules que roden aquí a Catalunya i que roden en castellà serien pel·lícules bilingües, que és el que els tocaria ser, perquè realment moltes d'aquestes pel·lícules que hem vist aquest any catalanes podrien perfectament ser bilingües, és més, haurien de ser bilingües, o en català completament. O sigui, que penso que si aconseguim que, mica en mica, els espectadors es vagin acostumant al cinema en català, i que les plataformes i que les televisions es vagin acostumant al cinema en català, serà molt més fàcil poder rodar en català, que ara actualment és que fins i tot els propis productors no pot ser que ells siguin els únics que hagin d'anar amb la llança. Hauria de ser una cosa recolzada, ja no només pel govern de la Generalitat, que evidentment ho recolza, com és normal, sinó també pel govern de l'Estat espanyol, que només faltaria, em semblaria de pura lògica que recolzés, i que al contrari, que me'n recordo la ministra Bariño que va dir... La ministra que va dir que la llengua que havien de protegir més era el castellà, perquè era la llengua que parlaven, que ens unia amb no sé quants milions...
De... Et refereixes a la vicepresidenta Calviño, Nadia Calviño, que va fer la primera roda de premsa,
no,
diguem-ne...
Calviño, acabava Minyo. Amb això no m'he equivocat.
La ministra d'Economia i vicepresidenta, exacte, del govern espanyol. Sí.
A 8:30 del matí, el president que anava a mitges. La vicepresidenta Calviño va dir això. Em sembla... Em sembla vergonyós, totalment, que ho digui una representant del govern d'Espanya.
Clar, parlaves de com fer-ho per incentivar i recuperar les produccions. Aquí segurament retornem una mica a l'inici, no? Perquè cada vegada quan un roda una pel·lícula, entenc que quan es preocupa de quin és el recorregut que tindrà, cada vegada més hi juguen un paper molt important, una altra vegada aquestes plataformes digitals, no?, a les quals començàvem, perquè de fet s'ha produït casos de pel·lícules que directament s'hi han estrenat, perquè moltes d'aquestes plataformes s'estan convertint també en productores, no?, directament d'aquestes pel·lícules. Clar, jo pensava, és que passen algunes coses surrealistes encara a dia d'avui, no?, que és que el govern de la Generalitat, per exemple, no?, es continua gastant molts quartos cada any en aquest doblatge, no?, que tu deies, a mi no m'agrada, però existeix i es fa en català, i el paguem entre tots a través dels diners que hi aporta la Generalitat, i en canvi aquelles pel·lícules poques que sí s'han pogut veure doblades al català al cinema, després no es poden veure doblades a les plataformes. Quan aquesta versió doblada ja existeix i ja ha estat pagada.
És que aquest és el problema, que és que ja existeix aquesta versió doblada o subtitulada. Són les pròpies plataformes que no les volen. Aleshores, evidentment se'ls haurà d'obligar, se'ls haurà d'obligar amb quotes.
Quan el sector ho ha intentat parlar-ho, això...
Perdona?
No, David, el sector ha intentat mantenir converses o reunions amb les plataformes i dir-los, escolta, entre altres qüestions, perquè a vegades sembla que aquest sistema de plataformes en les quals tu tries el teu contingut, escolta'm, tu pots deixar-la allà posada i qui vulgui triar-ho en català ja ho triarà, no? És a dir, no és un sobrecost, per entendre'ns, que una pel·lícula
totalment.
Que...
Eh? Totalment. Les plataformes són molt opaques, et diré. És molt complicat parlar amb elles. I és molt complicat per part dels productors. No són com una televisió. Tu a TV3 saps amb qui has de parlar, o a TV Espanyola també saps amb qui has de parlar. Però a les plataformes acostuma a ser molt, molt complicat parlar amb ells. I a més no volen ells parlar directament amb les associacions, es parlen a un altre nivell. És per això que necessitem la complicitat del govern espanyol per poder establir aquesta obligatorietat que hi hagi una part en la nostra llengua.
Quina receptivitat ha tingut el govern espanyol en tot aquest procés? Perquè nosaltres, mitjans de comunicació, n'hem començat a parlar ara, no? Però ara estaríem ja, diguem-ne, en el moment en què s'ha d'entrar al Congrés dels Diputats i, per tant, en què tot això ja està molt treballat i ara hi haurà aquesta discussió política que hi ha de ser, però fins a arribar aquí, el govern espanyol us ha escoltat, us ha preguntat, us ha tingut en compte el sector de la producció audiovisual?
Amb els productors sí que s'han reunit, amb nosaltres no. Amb l'acadèmia no s'ha reunit en cap moment, el govern espanyol no s'ha reunit amb nosaltres ni ens ha preguntat. En aquest sentit, sí que nosaltres, evidentment, la nostra interlocució sempre és a través de la Generalitat i en el cas de la Federació de Productors de PROA i de l'Associació de Productors de la PAC sí que s'han reunit amb ells i els han traslladat aquesta preocupació que hi havia. El que passa és que és una negociació complicada, i bé, per sort hi ha una posició molt, molt clara per part del govern català, que en aquest sentit jo estic molt agraïda a tota la feina que han fet en aquest sentit, de fins i tot posar aquesta llei com una de les principals per aprovar un nou pressupost, a mi això em sembla fantàstic. El que passa és que em sembla que trencar les regles del joc un cop ja establertes, no ho sé, espero que sigui purament una estratègia política i una manera d'aconseguir arribar a altres acords o...
Parlaves ara de la necessitat que hi hagi inversions. El govern català demà aprovarà els seus pressupostos, els pressupostos de la Generalitat per al pròxim any. Tu creus que el govern català invertirà més diners l'any vinent en producció audiovisual, ja sigui d'una manera directa o sigui indirecta a través, per exemple, del finançament de la Corporació Catalana?
Espero que sí, perquè per part de la Conselleria de Cultura hi ha hagut aquesta demanda. A més, se l'ha escoltat. Jo crec que per part de la presidència hem tingut... En aquest cas sí que hem tingut reunions tot el sector, fa relativament poc. Vam estar tot el sector a Palau de la Generalitat, reunim-nos amb el president, amb la consellera de Presidència i amb la consellera de Cultura, i sí que hi ha una clara intenció d'apostar per un sector que és estratègic, com és l'audiovisual. Estem en un moment complicat, en un moment en què es fa falta inversions per molts altres sectors i que, evidentment, també són absolutament prioritaris, com pugui ser la sanitat, l'educació, això nosaltres en som molt conscients. Però no oblidem la importància i l'estratègic que és el sector audiovisual i més en aquests moments. Perquè, en certa manera, l'audiovisual és el que ens representa, el que ens mostra com som, com parlem, com vivim, com ens relacionem entre nosaltres. Si perdem aquest sector audiovisual, l'haurem perdut moltíssim. Penso que això, per exemple, des d'Espanya sí que ho tenen molt clar. El govern espanyol té molt clar que el sector audiovisual és estratègic en aquest moment, amb les plataformes i amb el consum audiovisual que hi ha a nivell general. Molt, molt gran. Amb la qual és important que nosaltres també hi siguem.
El sector audiovisual, com tants d'altres sectors, segurament per garantir-se tirar endavant amb garanties, necessita que la gent jove hi sigui. La gent jove que consumeix contingut audiovisual i molt és en aquestes plataformes, però també està a les xarxes, socials. I en alguns espais, com seria el YouTube, per exemple, no? Que és també una xarxa social en aquests moments, però segurament té una transcendència que va més enllà. És també en aquest àmbit que se la juga el sector audiovisual català i el català en els productes audiovisuals si realment vol tenir futur?
Totalment, perquè és que A més, és que precisament lliga molt amb l'anterior que t'he dit. Hi ha dues coses que són molt importants, l'educació, és a dir, introduir el cinema en català a les aules, des de ben petits que s'acostumin a veure audiovisual en català, i també, evidentment, és tan important el sector audiovisual pels joves, en aquests moments, amb el consum que tenen d'audiovisuals, que ha crescut moltíssim en els últims anys, i en els últims mesos també, en la pandèmia, en aquest sentit, ho ha enfortit encara molt més, que fa que tingui una relació directa. Evidentment, si hi ha una presència audiovisual catalana molt, molt, molt petita, cada vegada l'ús del català entre els joves, per el que és el seu dia a dia, pel que és les seves xarxes socials, perquè és YouTube, serà cada vegada menor. I per això dic jo que és un sector estratègic. No és purament perquè, evidentment, dona feina a moltes famílies.
Clar, sí, sí.
Importància de poder tenir a nivell cultural, no. També a nivell d'incidència en tots els altres àmbits del nostre dia a dia. Perquè els joves, avui en dia funcionen...